Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Diuen que les bones costums no s'han de perdre i ens ho apliquem, així que aquesta setena temporada que avui hem estrenat seguim amb el Feinejant en Filosofia amb el Pere Martí. Ens agrada aquestes preguntes incòmodes que ens fa, aquesta mirada, com li dona la volta a les coses, a les paraules, al Feinejant en Filosofia. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia. I justament avui, ja sé que sempre va de paraules a la ràdio, però avui justament parlarem de les paraules.
De la corrupció de les paraules.
Sí, de la distorsió que cada vegada més és un fenomen molt present en el llenguatge. Sempre el llenguatge és una eina que es fa servir, i s'utilitza per allò que ens interessa, que ens va bé, però quan aquesta distorsió és tan continuada i sistemàtica, al final ens podem trobar amb un problema greu, que és que el llenguatge deixi de ser útil, i això sí que seria realment un problema greu. Ara en tenim un exemple molt d'ara mateix i de fa uns dies, i que continuarà durant una bona temporada, d'aquest confusionisme, per exemple. Com hem d'anomenar, com s'anomena l'acord que han signat Esquerra Republicana i el PSC? Concert, finançament singular, pacte solidari igual per tothom, desconcert.
Depèn quin és el teu auditori, geogràficament parlant, ho expliques amb unes paraules o amb unes altres.
És a dir, el significat és el de menys, és a dir, allò a què ens referim és el de menys, el que compta és l'envoltori, però llavors, clar, quan cadascú posa l'envoltori que vulgui, al final no sabem a què ens estem referint, aquest és el problema.
Desvirtua el contingut.
Exactament.
Doncs avui ens estrenem parlant de la perversió, de la corrupció del llenguatge.
La filosofia, com ja hem dit moltes vegades, té com a eina de treball el llenguatge. Per tant, de tant en tant ens hi hem de deturar, perquè si aquesta eina es fa malbé, si es distorsiona voluntàriament i sistemàtica, no només en el camp de la política, en tots els camps, l'educació, l'economia, això ens causa un neguit especial als que som del gremi, Però pot ser un dels mals, com deia, profuns de la modernitat.
I als ciutadans ens descol·loca, perquè ens deixa terra de ningú.
Es descol·loca i es desprotegeix, perquè no saps de què estan parlant.
Aquí a tenir-te, clar.
I per agafar un exemple que tots coneixem i que és molt, molt popular i que, a més, ha estat involucrat sempre en la polèmica, doncs he triat un cas encara més recurrent que el que he citat abans, que és com la manera com els mitjans i els polítics en general es refereixen i s'han referit al senyor Carles Puigdemont, àlies El Fugado.
O molt honorable president, depèn, de nou.
Sí, però aquí m'interessa molt la qüestió aquesta del Fugado.
D'acord.
Quan estava pensant en el guió del programa, s'han produït tota una sèrie d'esdeveniments que em van fer pensar, a veure si potser tot això farà que aquesta reflexió que avui volia plantejar perdi vigència, però em sembla que de moment la situació administrativa o jurídica del 130 president no afectarà a lo que ara volem comentar. Tornem, doncs, al Fugado. El senyor Puigdemont se l'acusa o se'l titlla, depèn de la més o menys mala intenció de qui parli, d'haver huido de la justícia. Ara hi tornarem. Però és que a la vegada, els que l'acusen d'això, o el titllen d'això, de Fugado, i fins i tot aquells que no estan d'acord en que sigui un Fugado, li deneguen la condició d'exiliat. L'acusen, el titllen de Fugado, però li neguen la condició d'exiliat. Alguns ho fan perquè diuen que el seu exili és molt còmode. a diferència del que va passar a l'època republicana, quan els republicans van passar la frontera en condicions molt, molt tràgiques alguns, fugint de les tropes franquistes. Allò sí que era un exili. Però dins l'exili republicà, tots sabem, és una qüestió purament objectiva, que hi va haver molts tipus d'exili. Hi ha gent que va tenir un exili més còmode i altres que van passar a l'exili en condicions realment molt, molt fumudes. Però aquests membres de govern o intel·lectuals que van aconseguir instal·lar-se d'una manera més raonablement còmoda en aquest exili, ningú ha pensat mai a dir que no eren exiliats, perquè la seva situació va ser millor que la d'un altre exiliat. I, en canvi, ara això es fa servir. Per tant, com veurem tot seguit, i ja comencem a deixar clar, l'exili, la condició d'exiliat, no depèn de les circumstàncies personals de qui el pateix, sinó de la seva situació administrativa o jurídica. Però què farem? Ja veiem que, només d'entrada, es trobem un biaix del llenguatge que té com a conseqüència desvirtuar el significat dels conceptes que utilitzem només per satisfer interessos polítics o rancúnies personals. Anem a la qüestió una altra vegada. És Carles Puigdemont, com la resta dels qui el van acompanyar, un fugit de la justícia? Tècnicament, tots sabem que no. Que no és així, perquè quan van marxar de l'estat espanyol no estaven subjectes a cap requeriment judicial i, per tant, podien circular tranquil·lament per tota la Unió Europea. Però si tornem al cas anterior de l'exili de la República, quan van marxar i van travessar la frontera en aquelles condicions tan terribles que abans hem citat, la majoria no tenien cap ordre de detenció ni obert cap procediment judicial. Ara bé, sabien molt bé, estàvem plenament convençuts, que si es quedaven en territori espanyol, doncs allò que en deien la justícia franquista, que no era sinó venjança, acabaria tenint conseqüències, en alguns casos, irreparables per ells.
Molt més dràstiques.
Per tant, no tenien cap causa judicial, però, en canvi, van fugir. Van fugir de la justícia, allò que en el territori franquista s'anomenà justícia, però que, en definitiva, sabien que en aquells moments seria per ells un destí a evitar, si podien. Per tant, van anar a l'exili. Sembla que ja podem començar a treure algunes conseqüències de cara a el que són el significat ordinari d'aquests conceptes. Exili. Quin és el significat d'exili? Algú s'exilia quan abandona voluntàriament el seu país per evitar les conseqüències que li comportaria l'aplicació de les lleis d'aquest país. Això sembla bastant senzill, no? Bastant, diguem-ne, no fàcilment objecte d'interpretació. Abandona voluntàriament el seu país per evitar les conseqüències que comportaria l'aplicació de les lleis d'aquest país. Alguns exiliats, sabem, demanen asil polític perquè va tenir una protecció, que no els vagin a buscar i se'ls emportin. En tenim un cas recentíssim a l'estat espanyol. El candidat a les eleccions veneçolanes ha demanat asil polític i l'estat espanyol li ha concedit. És un exiliat que fuig de la justícia del seu país. Hi ha un altre concepte similar, que és el desterrament, que avui dia ja crec que està pràcticament en desús, que és quan la justícia estableix que tu has de marxar obligatòriament. No pots estar en aquell lloc, però això ara no és el que estem ara discutint ni analitzant. Resumint, doncs, si el senyor Puigdemont i els seus companys van abandonar precipitada i discretament el país, és perquè fugien d'una justícia que sabien absolutament del cert que seria injusta amb ells. I, de pas, perquè sabien també que des de l'exili podien continuar la seva lluita per l'alliberament nacional de Catalunya, millor que no pas des de l'interior. Per tant, important, acusar o titllar a un exiliat de que ha fugit és com acusar un solter de no estar casat. Justament per això és solter, perquè no està casat. Justament per això és un exiliat, perquè ha fugit. En quin sentit té acusar algú de que ha fugit de la justícia per exiliar? És que realment és una cosa com intentar negar-ho. No, és que no ha fugit. Clar que ha fugit. Ha fugit d'una justícia injusta. Clar, un exiliat no se'n va del país perquè li ve de gust o per tenir noves experiències. Se'n va perquè la justícia del país on està el persegueix d'una manera que és absolutament inacceptable. Ara bé, tots sabem que aquí hi ha també matisos i perspectives diferents. Si algú ha comès un delicte comú i se'n va del país, estigui ja jutjat o no, en diem que és un pròfug, un pròfug. Quan algú és un pròfug o quan algú és un exiliat? Doncs aquí només hi ha un criteri. Quan es reconeix per part del país receptor i de la majoria de països de l'entorn que aquella sentència o procediment judicial és injust, i especialment quan és per causes polítiques. Llavors parlem d'un exiliat i no d'un pròfug. Clar, pel país d'origen i per la majoria de ciutadans d'aquest país, les seves lleis són justes. I els individus que han fet aquest pas són delinqüents, que no mereixen ser tillats d'una altra cosa. I ells, aquesta justícia es limita a perseguir i impressionar delinqüents. I això sabem que passa molt bé que passa a països com Turquia i a Rússia i a l'època franquista i a algunes altres èpoques en el nostre país.
Recents.
En el nostre país recentment. Aquesta tesi la podem corroborar de manera molt, molt propera. Ara bé, quan el conjunt de la comunitat internacional es posa d'acord en acceptar que una determinada situació és un exili, doncs no hi ha molt més a discutir. En el cas que ara estem analitzant, que és el cas del president Puigdemont i tots els qui l'han acompanyat, i els que més tard han anat també prenent aquesta decisió, que fa molt poc temps ha continuat produint-se, totes les instàncies judicials europees on s'han presentat aquests exiliats han comunicat a la justícia que els reclamava que les lleis que intentaven aplicar-los no eren justes, o almenys que no tenien cabuda en l'ordenament jurídic europeu. Potser sí en altres ordenaments jurídics, com el de Turquia o el de Rússia, però no en l'europeu. I, per tant, que per aquesta reclamació que els feien no els podien lliurar. Si haguessin comès un delicte comú, si fossin drogadictes o narcotraficants o violadors, la deportació al país reclamant hagués sigut pràcticament automàtica.
Ipso facto, sí, sí.
Ja sabem que això del delinqüent és relatiu a l'època republicana. Ens ha passat també que l'exili republicà a França, quan va ser França ocupada pel nazisme, aquelles raons per les quals aquells individus eren considerats exiliats van passar a desaparèixer i van tornar a ser delinqüents. Per això el president Companys va poder ser detingut amb autorització de les autoritats franceses perquè va passar d'exiliat a delinqüent. Però, en el cas que ens ocupa avui, sembla que podem dir sense cap mena de dubte que el nostre 130 president és un exiliat que va fugir de la justícia espanyola per motius polítics, com totes les instàncies internacionals han reconegut fins al dia d'avui. Llavors, això és tan clar, no? Aquesta anàlisi sembla que és força clara i no és gaire discutible. Per què hi ha tanta gent de tots els bàndols entestada a negar l'evidència i a dir que ni és exiliat, ni ha fugit, o sí que ha fugit, a crear, en definitiva, una nova realitat, un nou llenguatge? Aquest és un cas que tots coneixem i, per tant, que ens serveix per fer aquesta introducció al que volia realment plantejar avui. Perdó.
Salut.
Sí, aquest començament de temporada encara no tenim...
La veu entrenada.
La veu entrenada.
Tot arribarà.
Què és? Amb la mistificació del llenguatge, amb la perversió del llenguatge, podem arribar a provocar un mal que arribi a ser incurable.
Però interessant això que deies, tant perversió i corrupció d'una banda com mistificació de l'altra.
Sí, sí. No és un fenomen que estigui exclòs només en un sector de la societat. És absolutament general. Està acceptat per tothom que el llenguatge com a eina de propaganda, de difusió del missatge que m'interessa fer arribar, el puc fer servir com vulgui, de la manera que sigui més adequada per arribar a crear, o a convèncer o a crear el dubte en aquells que m'escolten o em veuen, i així jo obtenir el meu interès, el meu benefici, en tots els camps, en tots. No parlo, si un dia podem parlar de la publicitat, si vols. El problema és que la publicitat, com algun cop ja també n'hem parlat aquí, va degenerar d'informació a desinformació. En el seu origen era informació. Jo fabrico una cadira i faig publicitat, informo als altres, a la ciutadà, que jo fabrico cadires i, per tant, que si algú vol una cadira, que ho tingui en compte. Això és l'origen. Ara la publicitat el que fa és generar, ja sabem, necessitats per poder aconseguir el consum aquest constant, que no sigui mai satisfactori del tot, que s'hagi de repetir compulsiu. I això, el problema és que ha envaït tots els camps socials. Ha passat del camp de Bruset a tots els camps socials. I un d'ells més important és, evidentment, la política, però no l'únic. El llenguatge, si el retorcem d'aquesta manera tan exagerada, acaba de perdent el seu significat primigeni i deixa de ser útil. I ara ens serveix per allò que és fonamental, que és entendre'ns. I si no ens entenem amb les paraules, no hi ha un mitjà molt més antic i pràctic d'entendre's, que són, amb perdó, les hòsties.
De debò?
Sí, és un mitjà en el qual ens entenem.
Sí, però passem de les paraules
als cops de puny. És a dir, sí, tu fixa com evoluciona una discussió. Comença amb les paraules, continua amb els insults, que són, diguem-ne, cops de punys verbal, i acaba. I tot són maneres de relacionar-se. Mentre ens mantenim amb les paraules, tot és reversible. Quan arribes a la violència, moltes vegades no hi ha res reversible, tot i que les paraules poden ser difícils de vegades de revertir, també. El llenguatge sabem que és un complex, un delicat mecanisme de convencions socials, en què ens posem d'acord amb el significat de les paraules, de fet, dels conceptes, però bueno, la diferència paraula-concepte avui no...
No hi entrem.
No hi entrem, perquè aquí tampoc no és imprescindible fer-ho. Les paraules adquireixen significat amb la pràctica constant, habitual, dels parlants. I aquest acord a vegades és més implícit, a vegades és més explícit, a vegades hi ha més ambigüitat a l'hora d'interpretar-lo. Per exemple, quan parlem de cadira, doncs això no acostuma a portar massa problemes d'interpretació. Ens entenem ràpidament quan diem cadira. En canvi, si diem democràcia... Ui, aquí els acords sobre aquesta paraula ja són més delicats i més problemàtics. Algun dia hem dedicat un programa justament a parlar-ne, d'intentar-ho aclarir una mica. Aquí hem fet una anàlisi ara molt sumària de dues paraules, fugit i exiliat, i hem vist que, bueno, en el seu significat ordinari no hi ha massa tela d'allà, és un significat molt clar. I, en canvi, hem vist com una cosa tan clara com aquesta, doncs, era també possible d'interpretar, falsejar, desnaturalitzar, degut als meus interessos. Algú podria dir, home, però al final tots ens entenem, tampoc cal ser tan prim mirat, etc. Si continuem per aquest pendent de proposar que significats... una cosa diu una cosa i en realitat en diu una altra, que absurds o contradictoris són admissibles, buidarem el llenguatge del seu significat i, com deia abans, no podrà fer la seva tasca. I qui en surt perjudicat és el ciutadà, que queda desprotegit, que queda a mercè d'aquells que tenen més poder o influència. És a dir, es posa en risc la cultura de progrés. Hi ha un altre univers simbòlic molt poderós que també és molt també fràgil i delicat, són les matemàtiques. Són uns símbols que també tenen a veure amb la realitat d'una manera estranya, com les paraules, però que ens serveixen per manipular, de fer grans construccions que després canvien la realitat. Si els matemàtics es posessin a discutir sobre el significat dels símbols matemàtics perquè no els agrada, no els hi va bé, o pels seus interessos, la matemàtica en dos dies acabaria absolutament enderrocada. Seria un munt de deixalles intel·lectuals. Ens pot passar el mateix amb el llenguatge. Deia Orwell fa ja algun temps, construiran les teves frases per tu, fins i tot pensaran els teus pensaments per tu, i si cal faran l'important servei d'ocultar parcialment el seu significat, fins i tot a tu mateix. És en aquest punt quan es fa palesa la connexió especial entre la política i la degradació del llenguatge. Aquesta invasió de la ment només es pot prevenir si un està constantment en guàrdia contra elles i cada frase d'aquest tipus anestesia una part del cervell. I més recentment, Jordi Graupera ens deia en una de les seves obres: hem de començar per deixar de traficar amb les paraules que inventen els oportunistes per evitar que pensem. Hem de deixar de convertir en moneda corrent els eufemismes que no signifiquen res. Com dèiem fa un moment, potser aquest cas que hem triat no és dels més greus i al final ja ens entenem i a veure, tampoc cal ser tan primirat. No es tracta del cas en si, l'hem triat com a model. Es tracta que estem en una època en què, per interès polític, social, econòmic, no hi ha inconvenient en prostituir el llenguatge. Fins i tot en aquells termes en què no hi ha discussió. Fins i tot en aquests. I un cop l'hem deixat perdre, aquest significat, aquesta utilitat del llenguatge, per cada pas particular doncs no valia la pena posar-s'hi i tampoc no eres tan greu, al final trobarem que ja no hi serem a temps. Orwell, que havia viscut i experimentat personalment aquesta angoixa de la perversió totalitària del llenguatge, ens exhorta a estar constantment en guàrdia, no deixar passar-ne ni una, denunciar sense miraments ni contemplacions els falsaris i les seves falsedats i mistificacions. Perquè, com diu Graupera, considerarem menys perillosos els traficants de paraules que els d'armes o de drogues? Tots sabem, des de Gorgias, el famós sofista, que no hi ha arma més potent i perillosa que la paraula. No la podem deixar en mans dels delinqüents, dels traficants de la paraula. Com tampoc creiem que es pugui deixar en mans dels traficants d'armes les armes de foc. I això no és cap broma.
Com hem trobat a faltar aquestes reflexions. Pere Martí, moltes gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
A reveure.
Mig minutet i ens plantarem a 12:15. Sabeu que al llarg del matí tenim tres cites amb l'actualitat del Penedès. Són aquests flaixos informatius que arriben puntualment a 12:15. Anem pel tercer i després retrobada, en aquest cas amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i el seu espai Com ser tu, on avui abordem la tornada a la rutina.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. La nova unitat de diàlisi de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès a Vilafranca inicia la seva activitat atenent una quarantena de pacients. Avui, dilluns 9 de setembre, la nova unitat de diàlisi de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha iniciat la seva activitat. En aquest espai es fan les consultes externes dels pacients de la comarca amb malaltia renal crònica avançada i les sessions d'introducció a la diàlisi peritoneal, una tècnica de substitució de la funció renal que es pot fer al domicili. Al voltant de 40 pacients de l'Alt Penedès han de fer sessions d'hemodiàlisi convencional al centre sanitari. La posada en marxa d'aquest nou dispositiu suposa un gran benefici pels pacients de la comarca perquè fins ara s'havien de desplaçar a l'Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú per rebre el seu tractament. La nova unitat de diàlisi de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès compta amb una superfície de 850 metres quadrats que es divideix en quatre sales de tractament amb capacitat per a 30 persones, una sala d'entrenaments per a la diàlisi peritoneal i les consultes externes. Puigmuntó, Indústria i Sant Joan són els carrers que renovaran el paviment i la xarxa de clavegueram i d'abastament d'aigua a Vilafranca. Les obres començaran dilluns al carrer Indústria i s'allargaran durant els propers mesos amb una inversió propera als 500.000 euros. L'Ajuntament de Vilafranca renovarà totalment el paviment de tres carrers del barri del centre. Es tracta de Puigmuntó, entre Parellada i Carme, el carrer de la Indústria i el carrer de Sant Joan. La renovació del paviment s'executarà acompanyada de la renovació de la xarxa de clavegueram i d'abastament d'aigua. L'Ajuntament fa aquesta actuació a través de l'empresa municipal d'aigües i en coordinació amb els serveis tècnics municipals. I Sant Sadurní d'Anoia ha tornat a combatre la plaga de la filoxera en una 43a edició de la festa que ha presentat força novetats. L'associació Festa de la Filoxera ha tornat a reeixir en la celebració que ha tingut lloc com cada any entre el 7 i el 8 de setembre. El foc, la música i el color groc han estat els protagonistes d'una festa que serveix per recordar com a finals del segle XIX els sadurninencs van superar la plaga de la filoxera que va arrasar les vinyes del Penedès. La festa es va emetre en directe en una producció de Penedès Televisió per les televisions locals i per la plataforma La Xarxa Més. En el transcurs del programa es va entrevistar l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, i el regidor de Turisme, Pedro Campos. L'alcalde assenyalava que l'Ajuntament fa un suport econòmic a l'associació a l'alçada del que representa l'entitat. I la campanya Olimpíades del Reciclatge arriba a Castellví de la Marca. A Castellví de la Marca s'ha iniciat la campanya Olimpíades del Reciclatge amb l'objectiu de millorar els índexs de recollida selectiva. La campanya permet descobrir com separar correctament els residus i quines bones pràctiques es poden seguir per generar-ne menys a través d'una exposició, la difusió que es fa a través dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament o activitats a l'escola. Fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició Aprèn a reciclar, instal·lada a la sala polivalent. Avui s'instal·la un punt de consulta davant l'escola al Castellot de 3:15 a 6:15 per aclarir tots els dubtes sobre la separació de residus. Participar a la campanya permet obtenir de regal una ampolla reutilitzable.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i gairebé 5 minuts.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Som a les acaballes del programa. Nosaltres ja estem acabant aquest primer dia, que és costerut de mena, però encara ens queda una retrobada i justament volem parlar de tornar, de reprendre rutines amb la nostra coach i psicòloga, la Montserrat Ferraro. Bon dia.
Hola, bon dia i ben trobats a tots, que ja tenia ganes d'estar aquí amb vosaltres.
Aquesta temporada 2024-2025 torna al Com ser tu. I clar, en un dia com avui, el dia D de la tornada al col·le, ens proposa parlar justament d'aquesta tornada de vacances i ens recorda aquella frase clàssica del mama, no vull tornar al col·le.
No, i clar, vull dir, tindràs que anar-hi perquè ets el director. Perquè això ens passa quan som petits.
Ens passa a tots, grans i petits.
I ens pot passar quan són grans. Això era un anunci que sortia fa molts anys per televisió i era molt divertit, perquè és cert. Aleshores, ens costa a tots la reentré. Quan t'ho estàs passant molt bé, de fet, tens que començar el col·le, hi ha il·lusió pels nous llapisos, per l'olor del material escolar.
Estrenes motxilla.
Estrenes motxilleta. I hi ha moltes coses que fan gràcia. Potser hi ha un tant per cent de gent que no li fan tanta gràcia, però hi ha una tendència a dedicar-hi un temps, a posar-hi il·lusió al nou començament i a la nova obertura a aprendre coses. També pot ser que costi, vull dir, perquè realment doncs és entrar en un ritme que no puc jugar el que vull, que tinc que dedicar-li unes hores, però...
Llevar-se d'hora.
Exacte, s'ha de llevar en una hora determinada, que no és la mateixa que estic fent per vacances, i no puc anar tan sols a la piscina o a jugar a el que jo vulgui, sinó que ho reorganitzo. Com bé també deies, l'entrada en les rutines, vale? Bé, les rutines, en el fons, clar, sembla com molt avorrit, però és que les rutines ens donen seguretat. Per què? Perquè és un ordre de coses que ens permet fer moltes coses durant un dia, perquè ho sabeu perfectament, que si t'aixeques i vas en calma, les hores van passant i aquell dia, pues, és un dia relax. I no passa res, no és que perdis el dia, el recuperes amb el cervell, perquè el cervell necessita i et demana de tant en tant no fer res. I això va bé a les vacances, de no tenir ni horaris, ni presses, ni rutines, ni res.
I avorrir-se.
Avorrir-se, que és la part anterior a la creativitat, per realment donar-te en compte que recuperes. Però el que és cert és que quan volem estar una mica en actiu, tenir rutines, tenir estructures, quan anem a col·le, vull dir, comencem a fer les activitats extraescolars, que també fa il·lusió després començar a fer aquest tipus d'activitats, que són aquelles que ens han agradat, per això les hem elegit. Esperem, senyors pares, perquè, clar, que siguin activitats que li agradin amb ells, faran mantenir el xaval o la xavala més dinàmics i més entusiastes després amb el reste d'estudis. Aleshores, retomes això i et dones compte que quan te'n vas a dormir has fet moltes coses en un dia. Que aquesta és la gratificació, el canvi, d'acord? ¿Vale? Vull dir, he parat o m'he aixecat i ara pues, penso anar a jugar aquí, a fer allò, aquí trucaré, o com a adult, d'acord? ¿Vale? Vull dir, m'encanta només aixecar-me i pensar a on aniré a dinar o què em faré per dinar avui i no tenir que pensar res més. És bo.
És alliberador.
Exacte, és el contrast i és necessari. El que succeeix és que aixecar-te, fer, arribar al migdia i dir, caramba, però sí que he fet coses, no? Que això és l'ordre, és l'estructura, és l'esquelet d'aquesta rutina, que més aviat són coses organitzades i que faig una darrere l'altra i, sobretot, la recomanació és intenteu, ara que comença temporada, i igual que les classes, els xavals, quan estic en una classe, estic en una classe, i quan estic en l'altra, estic en l'altra. Quan estic amb un tema, estic amb un tema.
I
quan
això aplicat als adults?
Això aplicat als adults.
És no el multitasking.
Exacte, perquè si estic amb això, la meva ment almenys ha d'estar amb això. Si això li dediques mitja hora, vale? Si en mitja hora fas una cosa i mínimament la rodoneixes, encara que no l'acabes, però rodoneixes allò que has tocat, doncs ho apartes i fas una altra. Però la història és quan el meu cos, els meus ulls estan en aquesta tasca i la meva ment està pensant en el que falta fer de l'altra o el que tindré que fer de la següent. Aquest és on estem dividits i on hi ha un desgast increïble. Començament de temporada és molt important recomanar això. Centrem-se en cada cosa, des de l'aquí i a l'ara, que se'n diu.
Però i a més, inicialment costa més, no?, trobar sí, aquest focus, perquè aquesta concentració.
Sí, el que succeeix és que si li busques una mica la gràcia amb xavals, ostres, el que explica el profe, escriviu-lo. No solament necessites arribar a universitat per donar-te en compte que ja tenim experiència de que els ordinadors no agafen la velocitat que t'agafa la mà. Això ja se sap. I fins més, amb la mà, si estàs escrivint a mà, de cop i volta, l'anècdota que diu el profe o la profe, fins te pots posar un guinyo o un asterisc o una paraula que et recorda aquella anècdota i la teva memòria és present. En canvi, amb l'ordinador no tens la mateixa velocitat, ni reculls la mateixa quantitat, ni té el mateix impremta emocional que ho té quan tu fas l'òculo manual, que és escriure amb la mà. És igual, utilitzis bolígraf o llapis, ¿vale? Però quan és escriure amb la mà, aleshores es recomana que també de petits aprenguem a fer-ho. Aleshores, sí, et facilita la concentració. Això està demostrat i és sobre la taula i, a més, molts xavals també ho diuen. Si estàs escrivint tu el que està dient el profe, estàs intentant seguir-ho, a l'escriure-ho et facilita la concentració perquè la teva atenció està en el que escoltes i en el que escrius. I com està en el que escoltes i en el que escrius...
No es dispersa.
Exacte. És molt més fàcil que no es dispersi.
Com dèiem, mama, no vull tornar al col·le. Mama, em fa molta mandra reprendre aquest setembre i la tornada al col·le marca la represa de les rutines, de l'ordre per tots i totes. Ajuda'ns, Montserrat, recomanacions.
Bueno, primer dèiem, a veure, és normal, perquè tenim tota l'enganxa aquella de que ens ho hem passat bé. Recomanacions, no enganxem els xavals tornant de vacances i el dia següent anar a col·le. No apurem fins a l'últim moment, sinó que deixem un dia, un parell de dies, de gaudir del material, gaudir de ja ho tens preparat, mira, començarem, et tocarà parlar amb ells. Aniràs a aquesta classe, anireu la mateixa, inclús primària, vale, que ja... arrencada, vull dir, tot, universitat, que arrencarà, o sigui...
Adolescents,
d'això... Vale? Tot, exacte, tenir un parell de dies de situar-nos. Però és que això també ens va bé als adults, vale? No arribar i pam, ja entra en l'altre, perquè és un canvi brusc en el cervell. Senzillament és això, no necessitem aquest canvi brusc, que de poder, de possibilitats, ho podem fer tot. De poder ho podem fer tot. Ara, és recomanable perquè és molt més plausible, és molt més suau, vull dir, és molt més digerible, vull dir, el deixar anar les vacances, el relamir-te, el recrear-te, la contemplació amb què bé que m'ho he passat, ai, mira que m'hem fet això, les fotos, que les tenem immediates, un plaer immediat, les fotos d'avui, no
agafes
com abans.
Agafes el mòbil.
Exacte, no com abans. Aleshores, recordar, e inclús fas aquesta recrear-te i et vas com preparant per la feina i quan vas, com hi ha gent amb la que comparteixes molts cops, no sempre totes les feines, però es comparteixen fotografies o com us ha anat, que tampoc fa falta aquí fardar de fer el gambriatge, és senzillament la transmissió dels bons moments.
I serveix també per acomiadar-se, no?, d'aquest estiu, d'aquestes vacances.
Allargues una mica i t'endús aquell bon rotllo a la introducció a la teva feina. Vull dir, allargues una mica, és com si estiressis com un xiclet, estires una miqueta i ja estàs, perquè ja t'has situat, has estat un parell de dies o el que tens que tu hagis pogut dedicar per fer l'interim, vale? I ja estàs com allargant com un xicle aquells bons moments, o els estàs explicant, mira, vam fer això, me'n recordo. I això, a part d'allargar-ho com un xicle, és important que sigui el recordatori, que és la meva recomanació, que sempre psicològicament ens pot ser molt útil, de buscar moments durant tot l'any, no solament esperar les vacances. ¿Vale? De dir, ostres, aquestes sensacions que estic transmetent, aquest benestar, ja sé que no és igual perquè llavors sortim de tota activitat, però tenim els caps de setmana. Vull dir, molts cops els caps de setmana jo en relacions de parella recomano una caixeta de ben mona, forradeta, amb una ranura a sobre i que anem posant durant quan ens roti allò que ens agradaria fer els caps de setmana o aquells viatges que ens agradaria fer o les escapades o els llocs de dinar o les pel·lícules que vull veure. I de tant en tant, perquè arriba el cap de setmana, anem com molt esgotats i en aquell moment que tenim temps, diem, i ara què fem? I tinc la ment com en blanc perquè estic amb el cap ocupat amb altres coses, de cop i volta no penso res, i no em ve al cap allò que ja fa temps deia, ostres, quan tingui un moment m'agradaria, i si ho vas posant a la caixeta, aixequem la caixeta, mirem opcions, i entre els dos, que són opcions posades per un i posades per l'altre, i entre els dos decidim què podem fer. Això funciona molt bé, fa molts anys que ho faig amb les parelles, i funciona molt bé, inclús amb els adolescents, ho he fet amb germans.
Estava pensant, en família també és una bona opció, no?
Ho he fet amb germans.
Per compartir activitats, amb els adolescents costa.
Exacte, ho he fet amb germans i ho hem fet amb família, que allà una cosa és la parella, sinó que allà tothom pugui posar opcions. Perquè això és un equip, sí, algú té que coordinar-lo, en un moment ho coordines tu, en un altre moment ho coordino jo, però és un equip, és dir, que tothom, totes les opinions i totes les propostes compten. I llavors no és allò de, és que només fem el que... Doncs potser sí que tenim un membre a la família que sempre se'n recorda del que vol fer i els altres ens oblidem. I llavors sembla que sempre fem el mateix, però sense canvi, si tenim el mateix de la mateixa persona, vull dir, no el mateix, sinó si tenim la capseta, realment tenim varietat d'opcions i podem jugar a tenir-nos en compte tots. Aleshores, això venia de que aquest allargar el xiclet ens ha de donar l'eina per poder buscar moments de plaer, no solament el cap de setmana, sinó també entre setmana.
Acomiadem l'estiu, però busquem aquests moments d'estiu, entre cometes, de plaer, de gaudi, sí, de vacances, al llarg de l'any.
Al llarg de l'any i en el dia a dia.
I en el dia a dia.
I en el dia a dia.
De dilluns a divendres també.
Important, perquè molts cops hi ha situacions més lights, passem el dia, ja-ja, bé, normal, però hi ha situacions que és en les que es nota, però no és en aquestes només que ho hem de fer, hem de poder fer cada dia, encara que el dia sigui light, un dia, un moment al dia de connectar amb tu i no fer res, encara que sigui per 15 minuts, vull dir, o si vols, 5 minuts, vull dir, estiro perquè he treballat amb empresaris i amb tot el tema de socor, el temps se'ns cau a sobre, doncs pots desconnectar i dir, guai, paro un segon, miro la finestra, veig aquest arbre que li està tocant el sol, intento captar la sensació del sol i estic generant endorfines. El que estic fent és regenerar. Estic eliminant cortisol, generant endorfines i facilitant que tot el meu sistema es recol·loqui d'una forma conscient, que el ser conscient i el ser jo, la que miro la finestra, veig l'arbret, veig el sol, intento captar la sensació d'escalforeta o de tibior que pot donar el sol a la fulla i el color verd i la brillantor d'aquest color en la meva vista, el ser conscient estic generant més dopamina. La dopamina és important per la velocitat de reacció i connexió entre les neurones. Aleshores, és real, estic fent feina. Estic
Llàstima fent feina. Que no hi hagin dipòsits de dopamina.
Perquè, ja es guardaríem en reserva.
Clar, no? A l'estiu en generem molta més, sí. És més fàcil. I que no poguessis tenir allà unes reserves per acabar l'any.
Llàstima, però per altra banda la podem ja generar en dia a dia. Vull dir, si resulta que nosaltres la generem, els dies que és un dia amable, que no ha hagut cap situació extraordinària i amb caire negatiu, aquells dies és quan podem invertir en la reserva de dopamina. Vull dir, la que portem de feina, que és l'estirar el xiclet, ai, de feina de vacances, perdó, que és l'estirar el xiclet, i la que generem dia a dia amb els dies estàndard, vull dir, amables, no? Que no es diferencien per un caire negatiu, com dèiem, i en canvi, quan apareix aquest dia de caire negatiu, tenim la reserva per estirar d'ella i dir, a veure, mira't en perspectiva, com deien les iaies. Distància positiva, com treballem amb les tècniques que treballo. Distància positiva, situació, què és el que m'afecta a mi, què és el que no, què puc tocar d'això, què no puc i com gestionar-ho. Doncs això, molts cops, a vegades la gent ho pensa només començar, perquè pot ser que depèn del tipus de feina que tinguis, t'estimis molt la teva feina o valoris la teva feina com una eina per ser feliç i per tenir una retribució econòmica que et permeti fer la teva vida. És molt diferent cada enfoc, però en certa manera em pot facilitar que tingui ganes de començar o no m'ho facilita tant i després l'estructura de tenir gent conflictiva o a vegades inclús podem dir tòxica, com a companys o com a formar part de l'equip de treball, llavors això pot a vegades dificultar. I només de pensar que em trobaré, que tindré que gestionar això, em pot dificultar dir no vull anar, però és que a més no em vull trobar la gent que em trobaré. Alumnes, nens, a vegades, si hi ha molta reticència en l'inici, els pares, potser una cosa que poden plantejar-se és què passa o com tens els companys, trobaràs els teus companys, no et fa gràcia veure els companys, potser hi ha una mica de matxaque per aquí al mig, no ho descartem, que va bé xerrant els nostres fills, si veiem que diu és que no tinc ganes, hi ha un estàndard normal perquè s'acaba la diversió, comença el ritme més rutinari, si li vols dir així, o més d'aprendre o de feina, però cal, si llancem els missatges, bueno, doncs trobaràs els companys que no, ara no has vist, o no t'has pogut posar en contacte amb ells, potser sí que els has vist, però has estat jugant amb ells perquè has compartit vacances, però ara te'ls tornaràs a trobar aquí. Doncs, si hi ha una reticència, dediqueu-li una mica més de temps,
ser, no?
I valorem que pot ser que hi hagi doncs, algun company o companya, igual que estem dient a la feina, també passa a l'escola, que et xinxa, que et roba la goma, que t'està picant per darrere per veure si et gires i el profe et veu per la tu, o coses d'aquestes que passen en primària i que passen a l'institut, també. Los popos i los no popos. Ara aquests em vindran a xulejar de les vacances i em vindran a preguntar quantos viajes has hecho? O em vindran a dir, perquè això són casos reals, els que us explico, i dius, no, és que les vacances la importància no és lo lluny que has anat o lo prop que has anat, la importància és el que has gaudit, el que has disfrutat, el que has desconnectat, el que has sentit, perquè ja el Paulo Coelho amb el seu llibre d'Alquimista ja és un llibre en el qual, sento molt, us faig spoiler, però el sentit és aquest. Vull dir que es passa el llibre buscant un tresor per tot el trajecte, per tots els viatges que fa i tota la ruta que emprèn, quan resulta que quan arriba a casa al jardí de casa seva troba el que buscava. Troba el tresor que, diguéssim, estava a buscar. Vull dir que molts cops busquem fora el que tenim a dintre. Per tant, tinguem-ho present, d'acord? ¿Vale?
Montserrat, hem començat contraposant vacances a tornada al col·le, a tornada a la rutina, i a mi m'agradaria que ens enumeressis també els pros d'aquest ordre, d'aquesta rutina que a partir d'ara seguirem, no?
El dels pros és aquest entrar amb la gran satisfacció de començar a fer coses, de tenir temps. La gestió del temps es fa sola quan tenim un ritme. I tenim el que se'n diu una disciplina. En esport m'agrada treballar molt perquè no és una obligació, és una disciplina a nivell de que tinc un ordre per repetir coses que m'agrada perquè m'ajuden a aprendre. La paraula disciplina jo no l'associaria...
Costa, tant. No?
Sí, costa.
Avui en dia?
Però que sembla associada més a coses militars i tal. No, és, senzillament és tenir un ritme, ¿vale?, de repetició, que estàs repetint les mateixes coses però per aprendre-les. Aleshores, en el col·le t'expliquen una idea. Aleshores, tu escoltes aquell tema, primària, institut, i aquell tema necessites repetir-lo, és la disciplina de dir, bueno, doncs arribo a casa, me'l repeteixo, i què he après d'això? Aleshores, aquestes són les avantatges, que és la capacitat d'aprendre. Vull dir que en un dia, com abans deia, arribes i dius, jo, doncs sí que he fet coses, no avui? Vull dir, i l'altre dia em vaig aixecar tard, vaig dinar, vaig veure una mica una sèrie, vaig jugar a un joc, i ja teníem que sopar, i ens anar a dormir...
I s'havia acabat el dia.
I havia acabat el dia, i aleshores, de cop i volta, aquesta riquesa de, vinga, va, pues faig això, faig l'altre, ara arribo, i aquest dinamisme que és beneficiós, i que de cop i volta, escolteu bé, contra... Més organitzat tinguis el dia, però no atapeït, he dit organitzat, més capacitat de percepció i aprenentatge es desenvolupa en el nostre cervell. Perquè aquest...
Aviam, a la pràctica com seria això?
A la pràctica és aquest centrar-me ara en cada cosa que estic fent. Quan tu tens moltes coses a fer i ets petit i estàs aprenent-ho, va molt bé fer diverses coses perquè ara estàs amb aquesta, després estàs amb l'altra, i llavors aprens i el teu cervell funciona. Per exemple, treballo molt també amb esportistes, com saps, o com sabeu. Doncs què succeeix? Doncs que arribes al col·le, tens mitja hora? Doncs aquella mitja hora entrec els deures i després me'n vaig a fer el meu esport, que és el que m'agrada. Perquè
optimitzes més el temps.
Exacte. Tinc uns entrenos que m'ocupen una mica més de temps a la setmana, doncs ho faig, i després acabo els deures que em falten i després em busco un espai per desconnectar i no fer res, però no necessito una hora o dues. Això ja fan estudis ja fa molts anys que ens demostren que 3 hores per estudiar són 3 hores perdudes, quasi bé.
Per què? Són masses?
Són masses hores. Depèn de que si tens un examen. Evidentment, depèn l'edat i tal, però molts cops tenir molt de temps, vull dir, no facilita que tot aquell temps l'utilitzis per estudiar. En canvi, quan tu reestructures, optimitzes molt millor el temps. Llavors, això és una de les satisfaccions. Totes aquelles activitats que ens agraden, tot el fet d'aprendre, que a vegades pot ser una assignatura que a mi em toca els nassos i no m'agrada, però si estic aprenent alguna cosa, que sapigueu que les endorfines es generen igual, i que això vol dir que aquestes endorfines les pots utilitzar pel teu propi salut, pel teu propi benestar, és energia afegida que et beneficia a tu.
I dona'ns també la visió positiva, favorable de la tornada a la feina, a la rutina, pels ganàpies.
Sí, pels ganàpies, pels que són grans, la tornada a la feina. Necessitem contrastos, val? Està claríssim de que el ser humà, si estiguessin sempre fent el mateix, ens perdria el sentit.
Seria avorridíssim.
Sí, i no solament necessiten contrastos, sinó que aquesta agilitat del cervell, de dir, ostres, en sèrio que jo feia tot això? M'he tirat no sé quant de temps de vacances i jo ara podré tornar a tenir aquesta agilitat amb el que feia i mirar correus electrònics, quina mandra! Però resulta que entres i ho fas. És a dir, la gratificació de donar-nos en compte de que continuem sent capaços, de que a la que ocupes aquest espai-temps rendeixes i que després l'important és buscar moments, encara que siguin curtets, de descompressionar, et serveix. Perquè el que succeeix és que ens enriquim, perquè fem coses diferents. I després busques els punts, no te n'oblidis, de que almenys durant la setmana busquis aquells punts que et mantenen la il·lusió viva. Perquè la il·lusió és molt important, és el que ens fa el motor de motivació. No perdem l'eina de poder-ho fer i que ens mantingui aquest ritme de donar-nos en compte de que el nostre cervell és plàstic i que pot fer moltes coses i que l'equilibri és el nostre secret. S'acaben les vacances, comencem el dia a dia, busquem espais de respirar i tornen altres espais en els quals tornem a gaudir. I això és el ritme de la nostra vida.
I després d'escoltar la Montserrat Ferraro es fa molt més planera i atractiva aquesta tornada, aquesta represa de la rutina. Moltes gràcies i ens anirem escoltant. Tenim cita al Com sé tu cada 15 dies durant aquesta temporada que estrenem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Penedès en xarxa.
Avui el Penedès en xarxa ha tornat, coincidint amb la tornada a l'escola. Aquest dilluns 9 de setembre hem estrenat la nostra setena temporada. I amb aquest hem tornat a càrrec del pa de cada dia. Acomiadem aquest primer dilluns. Demà hi tornem, de 9 a 12. Adéu-siau.
Això que portem molt de temps cuinant, ja... Yeah. Som més de trobades que de perdudes. Més de vermuts que de portar bermudes. De jo t'ajudo i tu m'ajudes. Jo et saludo més igual si no em saludes. De Lauryn Hill i Gata Katana. De fer birres al Foment al cap de setmana. De Lauryn Hill i Gata Katana. De referent tinc amb ma germana. Som el pa de cada dia i hem tornat. Bona música, rap desacomplexat. Som el pa de cada dia i hem tornat. Esperem que estigueu preparats. Som el pa de cada dia i hem tornat. Bona música és rap desacomplexat. Som el pa de cada dia i hem tornat. Esperem que estigueu preparats. Som de pa amb tomàquet i oli d'oliva. Sopars senzills, no, som gent altiva. De fer bivac a hotels de mil estrelles. D'olles que fan de plats i també són paelles de bosses de tela. No de...